Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres, de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Bon dia, matiners, com està? Com estàu? Ja és dijous. Ja és dijous, un dia simpàtic, Cristina.
Ja era hora que fos dijous, ja era... no?
Sí, està bé. Ella és la Cristina Ramon, jo som en Vicent Tur. Per aquí estarem fent el programa amb Pablo Morganti en els controls tècnics i també després entrarà per aquí en Javi Riera, en David Ventura, Neirene Rocha Francolí. Avui estem molt contents perquè tenim de convidats els Amics de les Arts, que són un dels, jo crec, un dels grups catalans i que canten en català més important, de ses, més importants de les darreres dècades, dins del panorama musical. Estan actuant aquest divendres a Trull Teatre, però m'imagino que ja no deuen quedar entrades. Parlarem, però, una mica amb ells de la seva vida, de com els hi va. Tenim la secció spoiler de televisió i de cinema i les nostres seccions habituals, es no m'ho puc creure, surt de casa, es dins de la setmana i alguna cosa més fins que siguin les 7.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Quin dia és avui?
Avui és dijous 18 de setembre, és Sant Josep de Cupertino, que va néixer el 1603 i va morir el 1663, perdoneu. Prevere franciscà, patró dels astronautes. Pues claro, era una època molt dels astronautes, no?, el 1600.
I tant.
Santa Ferriol, màrtir, Santa Sofia, màrtir també, i Santa Irene, pues, també màrtir. Però sí, els astronautes també tenen sant.
Cafeïna, drolla dura, drolla fina, control, pometre de colors, pressions, nivells d'oli, benzina, èter, combustible irascible, crema un sal diòxid dins un cel monòxid, i no descanses, estren combustible, Déu de l'univers, no me diguis, te me deixes, allí tirat i allí tirat.
Josep de Cupertino, que el sant va néixer un 17 de juny de 1603 a Cupertino, com el seu propi nom indica. Cupertino, per cert, ara es troba a Itàlia i en aquell moment formava part del regne de Nàpols. Josep de Cupertino va ser un frare que, segons l'Església Catòlica, era capaç de diversos fenòmens místics d'ordre corporal. Principalment la levitació.
Sí, senyor, estava especialitzat en sortir volant. Per això és considerat patró dels aviadors i dels astronautes.
Quan alguns amics, quan toca pagar, per exemple,
també levita. També és el seu patró, està molt bé que també tinguin patró. A més, també és el sant de les persones amb discapacitat intel·lectual i dels estudiants en època d'exàmens, ignorant per quina raó, però bueno, no ho sé, devien estar-ho rifant. Per cert, avui també és el Dia Internacional de la Igualtat Salarial, de l'Ètica Mèdica, de la quiropràxia, descontrol de la qualitat de l'aigua i també és el Dia Mundial del Bambú, que no del Bambú. Però ja us dic que en els pròxims minuts anem a passar completament del Bambú. Un 18 de setembre de 1970, la banda britànica Black Sabbath publica el seu segon disc, Paranoid. Va ser el primer èxit de la banda i fins i tot va arribar en el número 1 en el Regne Unit. Aquí no, aquí estàvem amb en Manolo Escobar o alguna cosa pareguda.
Clar, 1970.
Clar, és el que tocava. Diu la crítica sobre Paranoid que és el seu millor disc i també el més venut. En qualsevol cas, Black Sabbath deixava establert amb aquest àlbum ple d'obscuritat i pessimisme que seria el heavy metal fins als nostres dies.
Ja ho va dir Shakespeare, sé o no sé, sabre si a l'esperit li és més noble sofrir els colps i els darts de Manolo Escobar o si fora millor posar Black Sabbath en el tocadiscos i enviar-ho tot a rodar. Et deixam fent equilibris entre
increïble
aquestes dues opcions mentre esperes la previsió del temps. Anàvem amb la predicció de temps, que no té cap cosa de particular avui. Predomini de cels poc tapats, predomini de soleil, des bon temps. Sí que tindrem, és possible que ens aixequem algunes bandes de les Balears amb bancs de boira que s'aniran esvaint, així com avanci el dia. Temperatures amb pocs canvis, vent fluix de direcció variable amb brises costaneres que tendirà a la nit a vent d'est i nord-est. Temperatures Palma 21 de mínima, 31 de màxima, Ciutadella 20 i 30, Maó tindran més fresqueta, 18 de mínima i 27 de màxima, i a Eivissa 21 de mínima, 30 de màxima.
Estàs escoltant el primer vol a Formentera. Cantant sota la dutxa.
Idò, anem a cantar sota la dutxa, que ja toca. Com sempre, tenim preparat en David Ventura per seleccionar les cançons més vitamíniques de la radiodifusió balear. Endavant, David, bon dia.
Molt bon dia a tots i totes. Vicent, avui cantam sota la dutxa amb un compositor anglès, John Cameron, un tipus que va néixer l'any 44, que va començar com a músic de jazz, però que aviat es va especialitzar com a arranjador i compositor de bandes sonores. Ell va ser qui es va encarregar de les cordes de l'època gloriosa del cantautor Donovan, amb àlbums com Mellow Yellow. D'aquí va passar a la BBC, on es va encarregar de composar sintonies a programes de televisió com el Top of the Pops, telefilms i també cortinetes i separadors musicals. El van nominar a un Oscar l'any 1974 per la banda sonora de A Touch of Class i alhora feia música de llibreria, que és, per així dir-ho, l'esglaó més modest i anònim de la creació musical. Ho feia tot bé perquè Cameron treballava amb una orquestra que eren els Collective Consciousness Society, uns tipus que eren uns totterrenys de la música. Amb ells feia temes tan abrusadors com aquest 49th Street Breakdown.
Formentera. de dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Spoiler! Spoiler!
Anem a fer-vos spoiler, però a sac. Javi Riera, avui spoiler a sac, no?
Avui sempre.
No m'he mirat el teu guió.
Sí, no, es viu tot una mica per la cara que m'has posat quan m'has fet l'entrada, però no passa res.
No passa res.
Per sort a la ràdio, si no ho hagués dit jo, no se'm ves la cosa.
Bueno, tu ho tens clar, perquè jo no, eh?
Tu tampoc ho tens mai clar, en realitat.
A veure, he tingut dies més clars.
Has tingut dies més clars, no?
També t'ho dic.
I imagineu-vos
com ho sé això. Molt guapa la camisa, m'agraden molt les teves camises.
Moltes gràcies. Són made in Spain, eh? No són made in China.
La meva és made in China, tio, perquè tinc menys pressupost.
Clar, sí, tu tens menys pressupost. Bueno, tens menys pressupost perquè fas menys coses, igual, també. Per cert, m'he apuntat a fitboxing.
I això, per què?
Perquè no feia prou coses, encara. No hi havia prou em sortir a la meitat de la programació de divendres de tele i ràdio, que dic, doncs me vaig a posar a fer fitboxing, i tinc unes agujetes avui que com per venir aquí en aquestes hores del matí. Saps? Que a més m'he trobat en Cristina Ramon aquí dormint, que ja li
sí,
dic que...
Sí, dorm aquí perquè no té pis.
S'ha fotut un susto que no vegis, i claro, jo estic ara amb el fitboxing, estic parat a casa primera.
Claro,
o sigui, ara tindrem un susto.
Claro.
Però bueno.
Bueno, un altre dia mos expliques què és el fitboxing?
Sí, quan me n'enteri jo també.
Jo faig figaboxing.
Bé.
Dali màquina, tio.
Doncs res. Avui parlant d'una producció pàtria que acaba d'estrenar la tercera temporada a Netflix, i és aquesta.
Durante la pandemia tuvimos más trabajo que nadie. ¿Pero a quién se aplaudía a las 8 en los balcones? A los sanitarios.
Habitación 102.
204.
Acabo de fallecer.
¿Pero sabes qué? Algún día...
Van a morir.
Un poquet d'humor negre, no?
Humor negre, patri, Muertos SL, una comèdia de tor negre, però... Jo crec que més o menys per a tots els públics, sempre que no siguin d'aquestos que diuen hi ha coses que no s'han de fer humor, saps? Aquesta gent que fa tant de ràbia,
sí.
Fa molta ràbia aquesta gent, la veritat.
Sí.
I cada vegada pareix que n'hi ha més. Bé, la sèrie va sobre la vida i miracles d'una funerària que, si no fos perquè la gent té el mal costum de seguir-se morint, jo dubto molt que seguís tenint clients, perquè... són peculiars, els personatges que hi ha allà. És una sèrie molt de personatges, el qual jo sempre és una cosa que m'agrada bastant, si estan ben construïts, com crec que s'és cas. De fet, és una sèrie que jo crec que de per si, per l'argument, jo no m'hauria aventurat a veure-la, de no ser perquè vaig veure que estava protagonitzada per sempre inconmensurable Chanante Carlos Areces, que
sí.
Per jo és el que ha demostrat que és el millor actor de tota la colla de genis d'Albacete. M'agraden molt tots, però com a actor versàtil i és que més prolífic s'ha posat amb el tema de cine, inclús que no tot el que ha fet ha set comèdia o un paper còmic en si mateix, és en Carlos Areces, que és un absolut geni, i amb aquesta
és
és un crac, i ho torna a demostrar. I a més és que està escrita i dirigida per els autors de Aquí no hay quien viva, La que se avecina, i la més recentment i molt acertada i exitosa, Machos Alfa. Aquesta està un poc més en la línia d'aquesta última, encara que menys ambiciosa i amb menys pressupost, però tampoc li fa falta. O sigui, realment, la sèrie funciona així com està. Té algun toc que te puc recordar una mica un intent de The Office. Ho dic amb un intent sense res pejoratiu, sinó que tampoc no volen pareixer-se del tot, però es nota que té com a certa inspiració, inclús sense realització, sa manera de...
Són moviments de càmera, així,
moviments
una mica
sobtats. Càmera, sí, no hi ha això de testimoni en primera persona, però sí que de vegades pareix que sa càmera estigui una miqueta espiant.
Clar, però The Office és molt peculiar.
The Office va marcar aquest...
Va marcar època.
Aquest fals documental, o sigui, perquè és un fals documental, però que tampoc acaba de pretendre del tot que és un fals documental i que després altres sèries han copiat amb la meva idea, en general, amb bastant menys sencer, perquè, per exemple, la de... Family... Com es diu? Family... La família aquesta.
Sí. Modern Family.
Modern Family, això. Molt bé. Era per veure si estaves atent. Modern Family fan també lo de les entrevistes a càmera, però no s'entén per què les fan, i tampoc és que porti molt, realment. O sigui, és com dir, anem a fer-ho així perquè The Office ha funcionat, però realment, dins del seu context, no té molt de sentit.
En qualsevol cas, parlam de Muertos SL.
Parlant de Muertos SL.
Inspirada en lo millor de The Office.
Bueno, amb alguna... té alguns tocs, però vaja, no m'atreviria a posar-les en el mateix sac de res. Lo millor de la sèrie, com he dit, per jo són els personatges. En especial, diversos d'ells, en Areces, que està genial i que és un agent de ventes, capaç d'esperar hores a la sala d'espera d'un hospital per aconseguir un client. Vale? Allà que dir, farem el primer spoiler, que és el principi de la sèrie, el primer que passa, precisament, és que està fent això, i entra recent morta una mare de família, una abuela, ara no me'n recordo exactament, i, evidentment, els ofereixen els seus serveis immediatament i el primer que s'endú és una bufetada, bueno, una pinya de tres parells de nassos, jo crec que justificada, però així tot aconsegueixen els clients, o sigui, aquest tio s'ho pren en sèrio, s'ho pren en sèrio. També va amb ell sempre acompanyat un becari, que crec que és un encert molt interessant perquè permet a ell explicar moltes coses sense tenir que parlar a càmera, clar, ni escoltar la seva veu en off, i al mateix temps fan una doble còmica bastant interessant. És un becari que manipula d'una forma que posaria pelote a qualsevol membre de la COE. ¿Vale?
Què vols dir amb això?
Bueno, pues que sé que mira, el fa treballar 35 hores al dia, okay. El crida a les 3 de la matinada...
Ara t'entes.
Sí, sí, o sigui, evidentment, pues, encara Mendy estaria aquí i contentíssim, en fi, presumptament. Secunden una fantàstica Adriana Torrevejano, perdó, que és una de les noves meravelles de cine i de sèries espanyoles, en tots els sentits, i que cada vegada tenim la sort de veure més en rols còmics, la veritat és que ho celebro perquè se li dona molt bé. I fa, el seu personatge és de Tanatopractor, que no és un dinosaure, en compte del que pugui aparèixer, sinó que és que s'encarreguen de posar guapos en els cadàvers, vale? Aquí, darrer vol i spoiler, ensenya i entretiene. I també menció especial en Salva Reina, que vaig tenir l'oportunitat i el plaer, diré, de conèixer-les a Ibicine aquí, molt majo, i que fa el paper de... Saps qui és en Salva Reina, no?
Sí.
Sí, sí. Sí o no?
No.
Un actor espanyol andalús bastant... Gràcies, sevillano, crec. Bueno, fa de xòfer des cotxe fúnebre, diguéssim, sí. I que és un personatge que recorda una mica en Emilio de Quina Quien Viva. Però en versió més pillo buscavides, amb molt de morro i una mica de mala sombra, ja que amb el cotxe fúnebre aprofita per fer de repartidor de globo o d'usar-lo de BlaBlaCar. Hi ha un capítol que l'envien, un altre spoiler, hi ha un capítol que l'envien a León, crec que és a León o Burgos, i aprofita i encarrega...
Mira, això m'ha fet gràcia.
No, és que aquest personatge, bueno, en general, la sèrie és bastant...
Molt bé. Això ha començat ja a on, a Netflix? On està això?
Això ha començat ja... Bueno, ja està programada i es pot veure sencera la tercera temporada. Són temporades curtetes, la primera temporada té 8 capítols de 25 minuts, la segona temporada té 6 capítols de 25 minuts i la tercera, 6 capítols més de la mateixa durada a Netflix, sí.
Molt bé, idò, seguim amb producció. Produccions espanyoles. Primera recomanació, Muertos SL. Segona recomanació, o aquesta no?
No recomanació, perquè primera que no l'he vista i segona que tampoc l'hi veig molt, però m'encaixava bé per la sèrie que havia tratat abans. Ara ho entendràs. És una de les estrenes d'aquesta setmana i es diu així.
Va, és la reunió.
Ni hao. Vamos al veo, veo. Abuela. Aquí contigo,
pasan
de mí.
¡Ay, la niña!
Es digo así, sin cobertura.
Sin cobertura.
Es que en Pablo es muy rápido y hemos apurado el trailer.
Sí,
no,
sí,
no,
sí.
Es culpa meva que le fes el seny y no dices no.
Es un crack.
He volgut dur aquesta... Bueno, perquè és una mica la gran aposta d'aquest estiu o d'aquest final d'estiu de les produccions espanyoles. Les produccions espanyoles de cine estan bé, que estan tirant també cap a lo que funciona... M'ho agradi o no, en el cine, també en el cine nord-americà, i ho estan duent aquí. Produccions familiars, tirant a infantils... Que
perdona, puguen... Estàvem amb una sèrie o una pel·li?
Una pel·li.
Una pel·li.
Que puguen anar...
Sin cobertura,
de cine.
Un llargmetratge.
Un llargmetratge, efectivament, el que se coneixia per un llargmetratge.
Sí.
Quan hi havia curtmetratges, que avui en dia ja la gent no sap el que són. Jo en faig, per cert.
I quan no hi havia infinitmetratges...
Ja, exacte, infinit, perquè no són pel·lícules, són infinit
metratges. Són infinit metratges. Sí,
sí. Abans les minissèries eren de 3 capítols. Que te les posaven a Antena 3 totes juntes una tarda i amb això ja feien...
Sí.
Ja feien el dissabte i ja t'havien fet. Totes tenien noms d'aquestos, a més, superexplícits, m'encantava. Embarazada adolescente, saps?
Sí.
I aquestos noms que...
Sí.
No t'enganyaven.
No.
O sigui, ja, tu ja sabies el que anaves a tu. No. Era una mica spoiler, també.
Padres separados.
Padres separados, perdida en la ciutat, era genial. O sigui, tu sabies el que anaves a veure. Bueno, recopilant. Cine familiar. Al final, la gent que van al cine és per acompanyar els teus garrits. I el cine espanyol, en contra del que ha fet durant tota la seva vida, es veu que ara vol fer duros. Ja hem tingut exemples com els de Padre no hay más que uno, cinco. Que això també ajuda a fer càlculs matemàtics perquè no saps exactament el que t'estan dient, però bueno. I ara he posat aquesta, una aposta, que deia que també té una relació amb la sèrie que havia comentat abans, perquè també hi ha un xerante, en Ernesto Sevilla. I poc més d'això, doncs la veritat és que, bueno... té ha tingut... Pareix que està tenint com a hype, però les crítiques venen bastant dolentes, venen bastant... Vamos, la crítica l'ha defenestrat bastant.
Sí.
I és que, bé, el que més es critica és això, que és una comèdia més blanca que na Cristina Ramon i que mescla humor i fantasia. No té més. O sigui, jo la recomano, no, però...
Què ha dit en Boyero? Sempre has de mirar el que diu en Boyero.
En Boyero jo crec que aquesta ni siquiera se l'haurà vist, però en Boyero no li agrada res, absolutament. O sigui...
Jo he vist coses, no me'n recorda quina, però he vist coses igual dels anys 70 que li han agradat.
Claro, dels anys 70. Jo dic coses que surtin ara, que surtin aquest segle. O sigui, sí. Crec que l'últim que li va agradar va ser Salvar el soldado Ryan i tampoc estic segur. Saps?
I només la primera part.
I només els 15 primers minuts, que és el que diu tothom. Que, per cert, això, ara, breve inciso, això és... El lloc comú aquest que diu tothom que el millor de Salvar el soldado Ryan són els primers 25 minuts i tot això,
sí.
Això ve de que en Harvey Weinstein va usar aquest argument perquè no li donessin els Oscars, li donessin a Shakespeare in Love. I hòstia. Va començar a un munt de gent de jurat digue-li això, no, és que la pel·li només... No vos deixeu enlluernar pels 25 primers minuts que després no té res. I tinc que dir que jo una mica de raó li dono en això, només en això, només... en Harvey Weinstein, ho deixo així
només
perquè després es pot tallar aquest tros i tenim un problema aquí.
Només en això. Escolta'm, no tenim gaire més temps,
molt
tens
ràpid.
Una altra proposta.
Tinc una altra proposta que la podem veure aquí. Frita o balazos?
Es noche en familia.
Tú y los niños lo sois todo para mí.
Tenemos que hablar, Ray, del restaurante. Si nos esforzamos, podremos abrir en un mes. Ya no habrá que preocuparse de que los niños descubran cómo te ganas el pan.
Frito a balazos, que de títol original és Guns Up, que com tothom sap significa literalment frito a balazos.
Sí.
O sigui, que és així. És una pel·li que pareix que vulgui revitalitzar d'alguna manera...
No és Fry It With Bullets.
No, això és escocès. En nord-americà és Guns Up, de tota la vida. És una pel·li que pareix que vulgui revitalitzar d'alguna manera un gènere que va donar les seves millors alegries durant els anys 90, que és la comèdia d'acció, que jo l'he disfrutat molt, amb joies com Arma Letal, Dos Pajaras a Tiro, o, la millor, L'últim Boy Scout d'en Bruce Puto Amo Willis, ¿vale? I ja està, perquè jo crec que ja està més o menys en temps, i no mos falta spoilers.
Escolta, digue'm, però digue'm, qui l'ha dirigit, qui l'ha escrit?
L'ha dirigit i escrit en Andrew Drake, el qual no és garantia de res, però per lo menos me fa gràcia que l'ha escrit i l'ha dirigit el mateix, que cada vegada és molt menys això Hollywood,
sí.
I està bé, per lo menos és una idea personal, no? I surten en Kevin James, respectant la tradició de que el protagonista tingui més pel en espit que dalt del cap, Cristina Ricci, sempre molt
això
interessant.
Això sempre està bé, eh?
Això està bé. Està bé. Això sí. Està bé i s'ha d'anar sol passar, eh? Hi ha els problemes quan comences a tenir més pales a les orelles que dalt d'escap. Aquí ja t'has de començar a preocupar.
Clar.
Vicent? I després tenim també en Cristina Ricci, havia dit, i en Luis Guzmán, que és un secundari d'aquestos mítics, però mítics, mítics. Pot ser bona? Sí. Pot ser que no ho sigui? També. Com veus, no vos he fet cap spoiler. No l'he vist.
Molt bé. Tens un spoiler per fer?
Tenim un spoiler rapidet.
Spoiler! Spoiler!
Aquest no sé si l'hauries de fer, eh?
Trobes que no? Ja hi ha moltes generacions que no l'han vist, eh?
Hi ha moltes generacions que no l'han vist. Bé, porta't malament.
El Fame? El Fame?
Bueno,
estàveu avisats, si no, apagueu-se a ràdio.
Estàveu avisats.
Aneu una ràdio a Ràdio 5. Sí.
Millennials, Zetes, si no heu vist Psicosis, estàveu avisats.
Efectivament, és un spoiler vintage, i és que a Psicosis, sa mare de Norman Bates, és ell mateix.
Toma, ja.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Això són de Pets Mod, la cançó es diu I Feel You, et sent, senzillament, és fàcil de traduir. Es discutia si de Pets Mod havien d'entrar o no en el saló de la fama del rock. Al final sí que hi varen entrar. I, home, si és per cançons com aquestes, que és així profundament rockera, la veritat és que és indiscutible. De Pets Mod, I Feel You, sonant aquí en el primer vol a Formentera.
Oh,
Metres Ràdio és humor.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, és a l'enrevés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Viu l'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la una.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
No m'ho puc creure.
Ara anem, eh? Ara sí, demanant perdó a tota la gent que li han fet tirar cafè amb llet, eh? Demanant perdó, però vaja, seguirem posant aquesta cançó en aquesta hora del matí. Irene Roig Francolí, com estàs? Què tal?
És que aquesta cançó és una rave mañanera boníssima.
Però està molt bé, però clar, si t'agafa així que no estàs avisat, igual et pot fer venir un ictus, ràpidament. Molt bé, Irene, tenim un poc de pressa avui. Anava a parlar d'intel·ligència artificial, un tema lamentable. Per favor, endavant amb el titular.
El titular diu així: Albania nombra a una IA como ministra para acabar con la corrupción. Estas son sus funciones.
Quanta raó tenen, eh, aquesta gent, el Reno Renardo, lo que nos hace feliz es caca culo pedopis.
Sí, són filòsofs.
Són filòsofs, sí, sí, tant. Molt bé, Albània, eh? Això és de veritat?
Això no és el Mundo Today, això és real.
Hòstia.
Això ha passat. La intel·ligència artificial en concret es dirà Diela, i evidentment ja hi ha gent a internet que ha assenyalat que hauria de dir-se Albania.
Mm.
Sí. La gent perd moltes oportunitats.
Sí, sí, sí. Sí. Albania, sí, sí, i tant.
Exacte, és que ho tenen el nom.
Ho té tot, ho té tot, sí.
En fi, la idea és que aquesta IA s'encarregui de supervisar l'adjudicació d'obres públiques i processos de contractes públics en general. Supos que basant-se en que la IA no té cosins i, per tant, no té a qui oferir-li favors més enllà de la màquina de cafè, la rumba. Però és que té tants de números de sortir malament.
Sí, 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 sí.
En general, res li agrada més a les persones que estan fent tràmits que parlar amb robots.
Mm.
Vale? Jo crec que és una masturbació col·lectiva que tenim. Allò m'agrada tant com anar a cagar i que m'esquiti el cul. Saigo, saps? Que li diuen el beso de Neptuno. Em fa igual de feliç que parlar amb una puta màquina.
Quin asco.
Si en això li afegim que les IAs més desenvolupades com ChatGPT no saben, per exemple, fer rellotges, no poden concebir que algú escrigui en sa mà esquerra, no poden no ser racistes... I això per què? Perquè les IAs s'entrenen amb el que ja està fet.
Clar.
Si tu entrenes una IA en com s'ha fet fins ara l'administració pública, en una setmana estaran a Diela dient que se'n va a prendre un segon esmorzar a les 11. I deixant de contestar correus a les 2.
T'imagines, i totes les impressores i les rumbes i tot es para. Mentre ella se n'ha anat a fer s'esmorzar, tot es para.
Ah, és perquè ho controla ella. Clar. Diela, en un mes, començarà a inventar-se documents que et falten per segellar de papers.
Clar.
I en un trimestre es convertirà en sa primera IA en sortir a fumar i en un any agafarà una baixa per depressió. Així entrenem una IA que sigui com és l'administració de veritat.
Està molt bé.
I sobretot que si el que volen és evitar sa corrupció, i fins ara hi ha hagut tanta corrupció a Albània que han hagut de fer ministre un robot perquè no hi havia ningú decent, aquesta IA aprendrà a demanar-li a les empreses que si volen contractes públics li paguin amb bitcoins i NFTs.
Home, clar,
evidentment.
Clar.
I també, que hem vist prou Terminator per saber que aquesta IA en poc temps governarà Albània sencera i presentarà Eurovisió en una Thermomix. I cantarà millor.
Estaria molt bé. A veure, a Espanya li aniria millor que m'ho representés una Thermomix que no un cantant normal.
En general.
Moltes gràcies a Irene Rochefranco. Escolta, sempre aquesta secció pareix de broma, i com que ho és, però la notícia és real, i sempre, moltes vegades, les notícies que porta són motiu de reflexió per la humanitat.
Exacte. Tot filosofia aquí, cacaculo pedopis filosòfic.
Exacte. Moltes gràcies, Irene. Bon dia.
Adieu.
Primer vol a Formentera, de dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio. Surt de casa!
Anem amb la nostra agenda. Ja sabeu, algunes propostes així seleccionades per fer a les Balears. I començam a Palma, a Can Balaguer. Cristina Ramon, estàs preparada? No t'he dit hola ni res.
Ja, tio, cada dia estàs més borde.
Sí, no és veritat?
Sí, sí que estic preparada. Tu dali.
Tu cada dia tens la pell més fina.
Sí, això també.
Molt bé, idò, començam a Palma, a Can Balaguer, amb el permís d'ana Cristina Ramon, amb una exposició, com a mínim, molt curiosa. Les cases obertes.
La sala Pilar Montaner i la planta noble de Can Balaguer acollien l'exposició temporal Ses cases obertes, un projecte de la Galiana, art, cultura i mediació, que permet visitar juntes per primera volta dos cases senyorials emblemàtiques, però a miniatura. Res tracta del casal Solleric i Can Balaguer, justament el lloc que acull la mostra. Ses cases estan reproduïdes a escala i plenes de mobles i objectes minúsculs. Es poden visitar de 10 del matí a 7 de la tarda.
Molt bé, això era Mallorca. A Eivissa anem a parlar d'agricultura ecològica.
L'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica d'Eivissa i Formentera celebra cada dijous d'estiu el seu mercat ecològic a Camp Planetes, a Sant Eulari. Una excel·lent oportunitat per comprar productes agrícoles eivissencs de primera qualitat i quilòmetre zero. El mercat està obert de 7 de la tarda a 10 de la nit. A més de mercat, també hi sol haver activitats pels més petits. I també pots aprofitar per visitar Camp Planetes, que és el centre d'interpretació del riu de Sant Eulari.
Mira, un planazo.
Un bon pack.
A Eivissa. I a Menorca et proposam una xerrada a la Biblioteca de Mahó, despopular periodista i productor català Toni Soler, i presentador i tot això, que dissertarà sobre l'actualitat amb una conferència titulada El món d'avui. Fatxa, fatxa, fatxa. Això de faixa no ho deim per Antoni Soler, eh?
No. Estem escoltant una paròdia del programa Polònia, perquè Antoni Soler justament és el creador d'aquest exitós i grandíssim programa de TV3. Segurament l'espai més famós de la cadena i per algú és. Soler també és el creador de l'espai diari satíric Està passant, que també va presentar fins 2023 i, entre altres coses, dirigeix la publicació d'Història al món d'ahir. Avui a les 7 dissertarà a la Biblioteca de Maó sobre el món d'avui. Porque abre toros en gran día, se acerca ya mi momento.
Estàs escoltant el primer vol a Formentera.
Aquí posam tot tipus de música. Aquesta setmana ha tocat un disc de la setmana bastant contundent. Són un grup de stoner rock de Mallorca que es diuen Disnòmia. Han tret un EP, el seu tercer EP, que es titula Forgotten Gardens, la seu mitja durada. Està molt bé, està molt bé. I aquesta cançó es titula Sepulchres in the Dust. Amb ella arribarem a l'abans informatiu quan siguin les 6 i 40 minuts.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bon dia, a les 6 i 40 minuts d'aquest dijous 18 de setembre, dia en què tindrem un dia assolellat i màximes d'entre 30 i 33 graus, continuant parlant de turisme, perquè el govern considera que la darrera enquesta de percepció del turisme entre els residents de les Balears, que demostra un augment del descontent entre la societat, avala el seu full de ruta de contenció i lluita contra l'oferta il·legal. Per contra, i amb els mateixos resultats a la mà, el Fòrum de la Societat Civil considera que la ciutadania demana de créixer. Això, mentre l'oposició critica la inacció de l'executiu autonòmic en aquesta matèria. També vos explicarem que l'Audiència Provincial de les Balears ja té nou president. Gabriel Oliver va prendre ahir possessió del càrrec i un dels seus objectius, segons va dir durant l'acte, és incrementar el personal per tal d'agilitzar els tràmits judicials. De successos, destacarem que la Policia Nacional investiga una denúncia per agressió sexual a la platja d'en Bossa, a Eivissa, i encara a la Pitiusa del Nord. Dir-vos que s'ha produït una agressió d'un turista o un taxista a les 3 de la matinada després de recollir-lo a una discoteca amb una acompanyant. L'acció es va enregistrar en un vídeo que ha circulat durant tota la jornada d'ahir per les xarxes socials. I en les pròximes dues hores posarem la mirada en la crònica internacional, perquè en les darreres hores hem sabut que un ministre israelià ha assegurat que s'està negociant amb els Estats Units el repartiment de la franja de Gaza, això en el tercer dia de l'ofensiva terrestre a gran escala a l'enclavament palestí. Però això no és tot, també dedicarem temps a parlar de cultura, d'esports, de la informació insular de cada illa i molt més. Serà a partir de les 7, quan hagi acabat el primer vol a Formentera.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con los sanitarios que el día del parto estuvieron ahí para que todo saliera bien. Con ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. Vuelven con el apoyo a la investigación que lucha contra la enfermedad. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Preguntar, me alegra cada día y quedo con ella en cualquier lugar. Me gusta su compañía, tiene buen cuerpo, se deja tratar. Además, nunca me abandonará y me gusta de verdad. ¡Hey! La cerveza, qué buena está, rubia o morena, eso que más da.
Bueno, és absolutament increïble que la nostra convidada que tenim aquí a l'estudi, que és la Montse Monsalve, d'Imam Comunicació, Imam Comunicació, que és un dels organitzadors de la Fira de la Cervesa d'Eivissa i de la Fira Gastronòmica, no hagi escoltat aquesta cançó de Jordi Dan.
Mai.
Montse.
Mai he escoltat mai aquesta cançó. Mai.
Mai.
De veritat, la barbacoa sí.
La barbacoa sí, clar.
Perquè jo sóc la de la Feria Gastro. Entonces, jo soy la barbacoa i un poquito menos de la cerveza.
Sort, sort. Mira, te salves per això, eh? Te salves per això. Tenim en el telèfon, que no ha pogut venir, en Joaquín Ibarra, que és CEO d'Eventos Musicales Ibiza, que també és un dels organitzadors d'aquesta Fira de la Cervesa d'Eivissa i Fira Gastronòmica, Fira Gourmet. Joaquín, tu sí, no?
Bon dia, Vicent.
Bon
jo
dia.
Sí la coneixia, però no perquè sigui un entengut musical, sinó perquè sóc més vell.
Perquè ets més vell? No. Que va,
sí,
que dius, quants anys,
que sí.
Quants anys tens? Això és un clàssic
immortal. Està mai ahir, Joaquín, està mai
ahir. Sí. Joaquín, això és un clàssic immortal, tio. Això és intergeneracional, això en els instituts, en els instituts ho haurien de posar. Joaquín, començam amb tu, que no m'ho veus. Escolta'm, 18a Fira de la Cervesa, ara us heu unit amb la Fira Eivissa Gourmet, la Fira Gastronòmica, 18 edicions, ja no està malament. Això que va començar a Santa Gertrudis, pot ser?
Bueno, hay una edición que nunca hablamos, que fue la primera de todas, que no fue demasiado exitosa, y esa la obviamos, pero la primera que empezó a funcionar bien fue en Santa Gertrudis, efectivamente, y se han pasado 18 ediciones, es increíble. Pero,
es increíble.
Pero sí, así es la edición número 18, estamos muy orgullosos y muy contentos, claro.
O sigui que n'hi va haver-hi una que no va funcionar, perquè totes les altres han funcionat.
Sí, ha ido progresando, creciendo en público, en oferta, pero es verdad que la primera, pues bueno... Bueno, fue lo que esperábamos, pero supimos reorganizarla y sacar el proyecto adelante. I bueno, estamos muy contentos, claro, lógicamente.
Ahora, anem amb les dades bàsiques, que si no ens les deixarem. 18a Fira de la Cervesa d'Eivissa, 3a Fira Eivissa Gourmet, Fira Gastronòmica. Estan les dues juntes com a bons germans en el recinte firal d'Eivissa aquest divendres i dissabte, diumenge no. Diumenge,
no,
ja
diumenge, no.
És el divendres dia de descanso. I dissabte hi ha una petita entrada que hi ha que pagar, que són 5 eurets, crec, que equivalen a 3 birris.
Sí, te tomas una cervecita estupenda con esa entrada. Realmente es para llevar un control y que sepamos las personas que vienen. El año pasado pasaron cerca de 10.000 personas estos dos días por nuestras ferias. Entonces es para, pues, para poder saber cuánta gente viene y seguir creciendo para que ya, ahora que ya es mayor de edad la feria de la cerveza, y que ya, y ya puede beber ella misma a sí misma, pues que sepamos, pues, quanta gente viene para poder seguir creciendo y mejorando.
Clar, això és veritat. És la primera vegada que la Fira de la Cervesa té edat per beure.
Sí, no has pensado, ¿eh?
No había 300, pensado.
300, ¿cuántas son, Joaquín? 320 referencias. Hemos buscado en internet.
Creo que hay 220, 240. ¿Sí? Claro, el tema es que, bueno, hay algunas cositas que están ahí justo en la línea, ¿no? Hay alguna sidra, alguna cosa así un poquito especial, pero es, no, yo no creo que exista nada ni parecido, lo digo de verdad.
He buscado.
Por nada, no es que sea seamos los más guapos, pero sí que es verdad que es una cerveza, una feria típica y que la variedad es exageradamente grande, sí.
Es la tercera más grande de España, solamente superada por una que hay en Barcelona y otra en Madrid.
No està malament,
pues estamos...
No està malament. Això vol dir o que ho feis molt bé o que a les eivissencs us agrada molt la cervesa. Una de dos, Joaquín, és així.
Yo creo que un poquito de todo. Ya tengo que decirte, Vicente, que desde la organización recomendamos consumo moderado, sobre todo mucho cuidado si vamos a coger el coche, eso lo decimos siempre.
Ahora me vienes con lo del consumo moderado.
O comer mucho.
Hay mucha gente que viene a la feria y que no le gusta ni siquiera la cerveza. La feria ha traspasado todo, se ha convertido en un acontecimiento social ya, de verdad, Vicente.
Es un poquito
esa fiesta de final de verano donde se reencuentra la gente de Ibiza. Yo, el ambiente, estamos súper orgullosos, quizás de la parte más orgullosa que estamos de la feria es del buen ambiente que se respira en la feria.
Escolta'm, Montse Monsalve, tu t'hi afegeixes, tu ets més representant de ses dos fires, però d'aquesta fira a Eivissa Gourmet, que és la tercera edició. Quan decidiu coaligar-vos i per què penseu que estaria bé incorporar una fira gastronòmica?
Es bonito porque la Feria de la Cerveza ha contado con nuestra agencia, con Iman Comunicación, para que les llevásemos la comunicación prácticamente desde que nació. Es un proyecto en el que nosotras siempre habíamos estado a su lado, siendo el altavoz para que todo el mundo supiera, pues, lo genial que era esta feria. Entonces llegó un momento en el que a una señora como yo de Burgos, a la que no le gusta la cerveza, dijo, si es que yo aquí, macho, solo puedo beber una Sandy o la de cereza esa que está buenísima que me descubristeis, Joaquín. Y entonces fue como, para mí la parte gastronómica que había, que todavía hay algunos maravillosos, están los andaluces, que está desde el principio y que es una fantasía la oferta que tienen en ibéricos y en productos, está Camario desde el principio, y algunos que llevan muchos años con mucha calidad, pero había un sentimiento de que no estaba representando en sí a la gastronomía de Ibiza, a la feria. Entonces se nos ocurrió decirles a Joaquín y a Miguel Ángel, oye chicos, ¿qué os parece si le damos un punch a la parte gastro, creamos una feria también, hacemos un binomio y hermanamos para que venga todo el target, toda la gente que quiera pasárselo bien, bailar con la movida, disfrutar, estar con los amigos, despedir la temporada, tomar unas buenas cervezas, pero también un buen vino, pero también de repente pues una frita de pulp o un calamar relleno de sobrasada. O sea, vamos a hacer un poquito de sacar pecho, ¿no?, de la gastronomía que tenemos. Y precios populares, porque teníamos en todo momento en cuenta pues que Ibiza hoy en día tiene unos precios que para los residentes turista, bueno, vienes de vacaciones, te lo gastas todo, bueno, estoy de vacaciones, pero nosotros no estamos de vacaciones, vivimos pendientemente aquí de que vengan amigos y gastar a su ritmo y no podemos, pues queríamos una feria popular de nivel. Yo creo que ya con esta consolidación del binomio, tercera edición de la Feria Gastro, lo hemos conseguido o esperamos.
Escolta'm, 10.000 persones vareu tenir l'any passat. Això representa ja tocar sostre o creus que encara podeu agafar més gent, Montse?
Yo creo que puede venir más gente porque al final tú piensas que la feria comienza mañana viernes a las 7 de la tarde, cerramos 2 de la mañana, sábado lo mismo. Son muchas horas. Al principio viene un público más familiar porque realmente tú puedes venir con tus niños a tomarte una cervecita, a echarte un baile, a ver el espectáculo y a comer algo. Y luego de repente alguien que igual viene más a las 12:30, pues después de una cena, donde quieran, por si prefieren otra cosa o lo que fuere, pues a disfrutar de la movida. Entonces, al final, ese lapso de horas que es tan amplio permite que se incremente el número y yo espero este año, no sé, hacemos una porra, Joaquín. Yo voy a decir 11.900.
¿Y tú?
Yo siempre digo que hemos tocado techo y siempre me equivoco y estoy sorprendido. Estamos, siempre lo digo, súper agradecidos a Ibiza, lo bien que acoge esta feria. Es verdad que hay mucho trabajo detrás. Es una feria que organizarla es meses de trabajo, pero el resultado es espectacular. La gente nos lo dice, que se lo pasa muy bien, que es un evento que gusta mucho, que tiene ya una legión de fans y yo creo que esa es nuestra recompensa. Y yo, si hacemos 11.900, pues nada, en la próxima entrevista del año que viene, estaré encantado, pero es probable, porque ha ido creciendo año tras año, siempre ha ido creciendo, és així.
La fira no només hi ha cervesa, no només hi ha gastronomia, crec que també hi ha activitats, hi ha actuacions. No sé, Joaquín, si me'n voleu comentar alguna, o si, Montse, tu estàs més al tanto de les actuacions. Joaquín, com a dius?
Sí, los viernes tenemos nuestro equipo ya de DJs prácticamente que son residentes, que son parte de la Feria de la Cerveza. La feria tiene un estilo musical muy marcado, muy ecléptico, cabe un poquito de todo, pero sí que es verdad que está el clásico como Javi Box el viernes abriendo la feria, está el señor Cardona después, y el sábado pues viene Tony Torres, y luego tenemos a Aperiti Vázquez de la Movida, que están casi casi desde el principio con nosotros, que también son un auténtico clásico. Y luego pues hay muchas cositas, hay sorpresas, hay performance, hay animación, hay cositas para que la gente no se aburra. Yo creo que cada año intentamos traer novedades pues para que la gente se sorprenda.
Hay cosas que no sé ni yo.
Clar, Montse, clar, un dels secrets que té la fira, jo crec que és que té un horari realment molt ample i admet dos tipus, com a mínim dos o tres tipus de públic diferent, no? Públic que pot anar allí de festa, vale? I públic que també que pot anar a passejar, a provar coses a la tarda amb els nens, i clar, això és un dels avantatges que té. Això és un event 100% privat, us ajuda una mica a aconseguir d'Eivissa...
La verdad es que tenemos la grandísima suerte de que todas las instituciones de Baleares apoyen esta feria. Ellos han visto que nosotros queremos promocionar el producto local, han visto que queremos poner en valor a los productores, al sector primario, pero también a los restauradores. Y además traemos prensa nacional para que divulgue la riqueza que tenemos y para sacar una serie de reportajes que pongan en valor, ¿no?, esta Eivissa, la que nos gusta a nosotros, la de la música intergeneracional, la de la gastronomía foodie, la que nos representa. Entonces tenemos apoyo del Consell Insular d'Eivissa, de Eivissa Travel, también del Consell de Formentera, de todos y cada uno de los ayuntamientos de la isla, del Govern Balear, y luego también tenemos patrocinadores privados que también nos apoyan. Por ejemplo, Ibis Garden nos va a decorar la feria este año, que va a ser nivel, vamos, ya veréis qué cosa más bonita nos están creando. Tenemos también Terrenauto, tenemos también a Grupo Mambo que nos apoya con ese viaje de prensa para que realmente luego conozcan la Eivissa que queremos, y sentimos muchísimo apoyo. Y luego, bueno, colaboradores, restauradores que tenemos. Este año tenemos novedades muy bonitas, como que en el stand de Sabors de Eivissa del Consell van a estar las cooperativas vendiendo directamente su producto, ¿no? O sea, siempre hablamos de que el sector primario trabaja muchísimas horas, cuesta mucho que haya nuevas generaciones, y luego al final hay mucha gente entre medias hasta que llega al consumidor final llevándose dinero, ¿no? Entonces lo que se busca es pues que la cooperativa ramadera de Eivissa, AgroEivissa, Ecofaces, vendan allí directamente su hamburguesa de por negra, sobrasada, sus patatas, y que realmente se lleven ellos el 100%
cada
de lo que se extraiga.
Cada día parles una Eivissa en millor, ¿eh?
Moltes gràcies. Es que estic, no t'agrada. Entonces, realmente creo que es súper bonito, y eso es una novedad de este año. Luego tenemos una mesa redonda. Me gustaría que todo el mundo viniese mañana a las 7 de la tarde en inauguración, porque va a ser súper bonita, porque tenemos a un baile de la colla de Baipallés de esa bodega. Tenemos después una mesa redonda con estos productores locales, también de Formentera, que nos vienen también de la cooperativa del campo y agrícola del aceite de oliva. Y también vamos a estar con chef, ¿no? Oscar Molina de La Gaya, Estela Armada de Tierra de Eivissa y Cati Riera de Can Alfredo, que son los tres chefs que van por toda Europa dando conferencias de la maravilla de producto local que tenemos, ¿no? Que tenemos una patata roja que están comprando en el Cellar de Can Roca porque es de las mejores de España. Pues eso es lo que queremos poner en valor. Y luego tenemos restaurantes estupendos, show cooking es el sábado, o sea, hay cositas de 7 de la tarde a 10 de la noche y abiertas al público, una cata maridada con Can Ric, con unas tapas que hemos creado específicamente para cada vino local. El sábado show cooking es de Can Alfredo, de Tierra de Eivissa, de Trattoria del Mar. Bueno, y realmente es que tenemos para todos los gustos.
Y tipos de chapasta, encara que siguin preus populars.
Bueno, depende de lo que comas.
Joaquín, em preocupa el tema dels birris. A veure, això, les entrades són 5 euros, que equivalen a 3 birris, i 3 birris equivalen a 16 dòlars.
Te hago una pequeña aclaración. La entrada son 5 euros y sí, con la entrada te incluyen 3 birris. Sí. El birri equivale a 1 euro.
Es birri a la moneda. No?
Perdona?
Es birri a la moneda oficial.
De... O sea, es la moneda oficial que tiene una característica impresionante, es que no se devalúa. Es decir, si te han sobrado birris de un año anterior, puedes traerlos a la feria.
¿En serio?
Que son, es una inversión, es casi mejor que el Bitcoin. Es decir, permanece estable, solo ocurre con el dólar y con el birri. De una edición para otra puedes traerlos que permanecen en su valor siempre, un euro. Entonces, pues es una forma muy divertida que se nos ocurrió hace ya mucho tiempo. Y bueno, pues la gente es que se los lleva hasta de recuerdo. Es muy peculiar, ¿eh? Lo del mundo del birri en la feria de la cerveza es muy divertido. Tú cambias dinero por birris y con los birris pues puedes comprar lo que necesites en la feria.
Escolta'm, no tenim més temps. Joaquina Ibarra, moltes gràcies, molta de sort amb aquesta 18a edició de la Fira de la Cervesa d'Eivissa, una iniciativa que va començar sent més petita però que està ja, segons tu tocant sostre, segons la Montse Monsalve, encara pot créixer, passant de 10.000 persones, segur que passaran de 10.000 enguany, perquè en vaig sentint parlar, en les carrilles, nota que
Es nota
que la gent l'espera. Montse Monsalve, moltes gràcies.
A tu. Y toda la gente que está escuchándonos de las islas, venid todos a Ibiza el fin de semana. ¿Qué plan mejor tenéis que disfrutar de esta serie? Es una fantasía.
Què voleu? Què voleu més? I d'això, quins horaris són? Recorda-m'ho, Montse.
Mañana viernes de 7 de la tarde a 2 de la mañana y el sábado de 7 de la tarde a 2 de la mañana.
Perfecte.
Os esperamos.
Molt radiofònic, t'ha quedat.
Gràcies.
Gràcies, Joaquín. Adéu.
Adéu, bon dia, gràcies.
Ja ho tenim fet, deixem els temes de sa cervesa, que és una mica de matí, per parlar d'aquestes coses, però bé, és l'horari que tenim. A les 7 arriben, per cert, ara que parlem d'horaris, a les 7 arriben els companys de s'Informatiu Matí amb totes ses notícies. Nosaltres tornarem demà, que ja serà divendres, quan siguin les 6. Que passeu un dia boníssim. Falling on my head like a new emotion. To walk in the open wind, I want to talk like lovers do, want to dive into your ocean. Is it raining with you? So baby, talk to me like lovers do. Walk to me like lovers do.
Són les